Bona tarda, són les dues, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
José Manzanera ha signat fins al 2022 com a director esportiu del Centre d'Esports. La bona temporada que està fent el conjunt arlequinat ha estat clau en la decisió presa per l'entitat. Era el primer estiu que afrontava des del principi el valencià i de moment els números estan donant la raó a la confecció de la plantilla que va fer amb un equip que aspira a tot ara mateix quan freguem l'equador de la competició. El Sabadell, de fet, aposta per una línia continuista i tancada amb mesos d'antelació, no només en aquesta parcel·la de la direcció esportiva, també a la banqueta i al terreny de joc. Semblen avançades les converses per renovar amb el tècnic Antoni Hidalgo i també amb algunes peces claus en el seu esquema, com ara el porter Ian Mackay. Esperarem confirmacions, però sense cap mena de dubtes, tant com hem arribat a patir aquí a Sabadell, d'anar amb retard en la planificació esportiva, bé sigui per un canvi d'entrenador o de propietari, o per la lluita per eludir un descens, o per l'espera d'arribada d'un nou inversor, o pel que sigui, n'hem tingut mil i un motius, poder planificar el desembre el que succeirà d'aquí a uns mesos és una grandíssima notícia i és un símptoma inequívoc de l'estabilitat que sembla que ha trobat per fi el club a nivell esportiu, però essencialment també institucional. Segurament la clau dels èxits que han d'arribar.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, un dia més, el Roger Benet. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem a José Manzanera després d'haver renovat 2 anys com a director esportiu del Centre d'Esports, també el capità arlequinat Àngel Martínez després de la derrota a Cornellà, la tercera de la temporada, i ens visitarà la gent de la Comissió Històrica del Centre d'Esports Sabadell. Aneu fent memòria perquè avui recordarem les seccions que ha tingut el club al llarg de tota la història. No sé si voleu fer algun que altre pronòstic, com deien a través del seu Twitter la gent de la comissió, si recordeu quantes han estat en total. Al tram final tindrem molt de futbol sala, especialment amb el derbi de tercera divisió.
I fora de l'hotel?
El Barcelona visita avui l'Inter de Milà en una intranscendent última jornada de la Lligueta de la Champions. Ernesto Valverde ha deixat a Barcelona jugadors claus com ara Piqué o Messi. El València, en canvi, si se la juga, necessita guanyar el camp de l'Ajax d'Amsterdam o fer el mateix que el Chelsea en l'altre partit per passar 8ens. Els dos compromisos arrencaran a les 9 de la nit. Abans, quan faltin 5 minuts per les 7, el vigent campió, el Liverpool, necessita fer la feina a Salzburg per no quedar eliminat.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, entrenador del Barça, sobre el fet de no jugar-se res al Giuseppe Meazza.
Tenemos una obligación con nuestro club, tenemos una obligación con nuestra afición, somos el Barça y sabemos que se nos exige ir a ganar siempre y tenemos esa obligación independientemente de que el contrario se juegue algo más o menos, eso a nosotros no nos da igual.
I el seu homòleg a la banqueta del València, Albert Celades, no vol estar pendent del que faci el Chelsea.
Nosotros estamos focalizados en nuestro partido, jugando a la misma hora es muy difícil. Somos conscientes de que el mismo resultado que consiga el Chelsea nos clasificaría, pero no, nosotros estamos focalizados en el partido de aquí sin pensar en lo que pueda pasar en el otro partido de grupo.
I a les xarxes socials.
Ian Mackay jugant contra el Milan amb Nesta just davant amb la samarreta del Depor. Agora, mais que nunca, força Depor, escriu en gallec a Twitter el porter arlequinat amb aquesta imatge dels seus inicis com a porter al conjunt coruñés.
De quin partit no estarem pendents?
A 3:45, la Lliga de la República Democràtica del Congo, Bukavu contra Simba. A l'escut dels visitants, per cert, hi ha un lleó, com no podia ser d'una altra manera. Recordem en suahili, Simba vol dir lleó.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
5 minuts per sobre de les dues, entrem en matèria, com dèiem, la notícia de les últimes hores, aquesta signatura del nou contracte de José Manzanera, una renovació per 2 anys com a director esportiu del Centre d'Esport Sabadell, és a dir, fins al 2022. Com escoltàveu ahir en aquest mateix programa, tot just vam conèixer la notícia just de 2 a 3 amb el Pau Vituri i el Sergi Garcés aquí explicant el que era l'actualitat arlequinada. El valencià allargarà el seu projecte 2 temporades més després d'aquest acord anunciat ahir per l'entitat arlequinada. Hem pogut parlar en les últimes hores amb el de Paterna, el que ens ocuparà aquests primers minuts del programa d'avui, d'aquest dimarts 10 de desembre del 2019. D'entrada, reconeixent Manzanera que li fa una especial il·lusió seguir vinculat al centre d'esports perquè li agraden, diu, els projectes de llarg termini.
Muy contento porque al final yo creo que de continuar en un club como este, yo al final en el Levante estuve muchísimo tiempo y al final soy de proyectos muy, muy largos y la verdad es que muy ilusionado, muy, muy ilusionado.
Per tant, arribarà fins al 2022 en cas de complir aquest contracte que acaba de signar José Manzanera, que també ha agraït, evidentment, la confiança que ha rebut. L'any de moment va per bona via, pràcticament no pot anar millor. En el club estan il·lusionats amb com estan sortint les coses i una renovació com aquesta no fa una altra cosa que consolidar una miqueta els fonaments de l'estructura.
Al final es pronto, pero está yendo todo bastante bien. Sí que es verdad que yo la temporada pasada llegué un poco con el verano ya bastante empezado. Te pones a valorar, te pones a ver situaciones y al final, mucho más allá de los resultados, sí que es verdad que tengo que agradecer tanto a Esteve como a Bruno como a Pau el tema de que en el día a día pues se ven muchas más cosas que no se ven con el tema de los partidos. Pero sí que es verdad que contento de la confiança i de poder seguir trabajando.
Agraït, per tant, per la manera de fer dels dirigents del Centre d'Esport Sabadell, José Manzanera, com diem, director esportiu del Sabadell fins al 2022, i totes les portes d'un mercat d'hivern en el qual d'altres equips, com ara l'Hèrcules, déu-n'hi-do el terratrèmol que hi ha a Alacant, amb la destitució del director esportiu Javier Portillo, també del tècnic Jesús Muñoz, del nomenament del nou entrenador arcolà Vicente Mir, que torna a la banqueta del Rico Pérez, el tercer ja d'aquesta temporada, i evidentment es preveu molts canvis pel que fa a la plantilla. Segurament d'altres equips del mateix grup 3 de segona B també faran canvis en aquest mercat d'hivern. Pel que fa al Sabadell, explica Manzanera que no gaires es preveuen, sobretot tenint en compte que si tot va com ha d'anar, la infermeria anirà buidant-se i per tant aquests reforços extra, si ho voleu entendre així, seran els jugadors que no han pogut ser de la partida en aquesta primera volta del campionat.
El mercat d'hivern, com ja comentamos el año pasado, es un mercado raro, es un mercado muy, muy complicado. Los deberes hay que hacerlos antes. Nosotros estamos muy contentos con la plantilla que tenemos. Tuvimos varias desgracias de lesiones que justamente están empezando a recuperarse poco a poco y que no han podido entrar todo lo que tendrían porque aún no están al 100%. Entonces, al final hay que valorar muchos escenarios, pero estamos muy, muy, muy contentos con los jugadores que tenemos.
Parla José Manzanera, entre d'altres, per exemple, del cas de Jurgi Oteo, com comentàvem ja les últimes setmanes en el tram final d'aquesta recuperació, i per tant el basc podria ser de la partida, entrant de manera paulatina, com deia ara, agafant ritme el jugador ex del Bilbao Athletic, o per exemple doncs, també Aitor Pascual, el jugador gallec que es va trencar, en aquest cas un os a la mà, i que es preveu que siguin unes 5 setmanes aproximadament, hem creuat ja l'Equador d'aquest aquesta recuperació cap a principis del 2020. L'ex de l'Atlético Levante també podria tornar amb normalitat, podríem dir, al dia a dia de l'equip d'Antonio Hidalgo. Per tant, els lesionats que van mica en mica buidant aquesta infermeria i que, per tant, s'espera que siguin els principals reforços d'aquest Sabadell 19-20 pel que fa al mercat d'hivern. No es tanca la porta a res, evidentment. I la renovació de José Manzanera, això sí, podria no ser l'única, també. Com comentàvem també ahir, en els pròxims dies l'entitat podria anunciar-ne més. Per exemple, s'estan converses avançades amb l'entrenador, amb Antonio Hidalgo, i amb algunes de les peces claus del seu esquema, de la seva pissarra, com per exemple en ve al cap el porter gallec Ian Mackay. El director esportiu José Manzanera comenta així, per tancar aquest anàlisi que hem fet avui a l'actualitat arlequinada amb ell, totes aquestes converses, tots aquests moviments.
Cuando se toman decisiones correctas acompañadas de resultados que no precipiten a nada malo, al final lo importante es que las personas que quieres que continúen, como mínimo, que lo sepan. Y en el caso, sobre todo, del míster, casa mucho con la idea y con la filosofía del club que queremos que tenga. Y luego, sobre todo, pues se están valorando las posibles situaciones de jugadores que en su nivel están a un nivel muy, muy alto.
Hola, soc Esteve Calzada, president del Centre d'Esports, i us recomano escoltar l'Hotel Suís.
Sí, sabem que hi ha noms que volem que continuïn al Sabadell. Ells també han de ser els primers en saber-ho, deia José Manzanera al voltant d'aquestes converses, entre d'altres amb l'entrenador, amb Antonio Hidalgo, tros de temporada, la que està signant el tècnic de Canovelles. I la plantilla, tot això, gaudeix avui d'un dia lliure, abans de preparar el Sabadell-Prat de diumenge, segon contra Cué del grup 3 de segona B. Serà el penúltim partit de l'any, diumenge, horari de tota la vida, podríem dir, 5 de la tarda a l'estadi Creualtenc. Per cert, si no hi ha canvis i a l'espera de la confirmació oficial, el Sabadell Lleida Esportiu d'una setmana més tard s'avançaria a dissabte a les 7 del vespre. Tot i la Copa, dissabte 7 del vespre, just 48 hores després del Lleida Espanyol de Copa al Camp d'Esports. Un partit, el de la nova Creu Alta, que serà televisat per Esport 3, per Televisió de Catalunya. Ens centrem, però, en el Prat, ja arribarà després aquest Lleida Esportiu, i sobretot ens centrem en el regust que va deixar la derrota dissabte al nou municipal de Cornellà, amb aquesta polèmica arbitral de sobres ja comentada. Avui, a més, amb el discurs del capità, les paraules de qui porta el braçalet de Capital Centre d'Esports, Àngel Martínez, que assegura que aquesta ràbia que poden sentir a hores d'ara ha de convertir-se en coses positives en el futur.
Em queda el moment de l'orgull, no? He entrat al vestuari i ja et dic, no sentia ràbia. L'orgull que sentia pels jugadors era molt més gran que la ràbia que podies sentir per qualsevol decisió arbitral. I l'orgull que sentim per la gent, jo crec que això té que ser el camí, no? De fer això. Avui descansar i demà ja començar a preparar el pròxim partit de casa, i ja et dic, ràbia, però la utilitzarem per continuar i no ens pararan ni ens pararà ningú.
Un discurs, de fet, que també el propi Gironí deia a través de les xarxes socials. També ha comentat, Àngel, la proposta feta a Cornellà, un dels camps més reduïts de la categoria, però on l'equip d'Antoni Hidalgo va tornar a insistir en una idea, en aquest joc de toc de possessió, en el balanç d'una banda. Podríem dir que en el cantó negatiu trobem les poques ocasions generades al Baix Llobregat en aquest partit, malgrat el domini, especialment amb 11 contra 11 sobre el terreny de joc. En el cantó positiu, un estil cada cop més reconeixible, més representatiu de l'equip arlequinat, el qual a Cornellà, tot i les dimensions, diu Àngel, també van ser fidels.
Té molt de mèrit, no?, el que hem fet, perquè camps com del Llagostera, com el d'avui, que, bueno, dimensions petites, gest artificial, que la pilota no corre, hi proposem, no? Jo crec que som valents en aquest sentit. Sí que és veritat que potser ens falta crear una miqueta més d'ocasions, però les ocasions en aquest tipus de camp ja sabem com venen. Pilota aturada, qualsevol acció com la del penal, i, bueno, s'ha faltat una miqueta als últims metres, sí, una miqueta de claretat tallada genera una miqueta més, però jo crec que hem proposat, hem sigut valents, i estic molt satisfet fes amb el treball de l'equip, independentment del resultat, i orgullós de l'equip, de l'afició, i és que ja tinc unes ganes terribles de començar la setmana i començar a preparar per dir la setmana que ve.
Queda claríssim, aquestes ganes. Recordem demà tornar dels entrenaments del Centre d'Esports amb aquest dia de descans que tenen avui els d'Antonio Hidalgo. Ganes terribles, deia. Parlava de satisfacció, d'orgull, malgrat la tercera derrota de la temporada i malgrat que el lideratge va durar només una setmaneta. El Castelló li va pispar al Sabadell, que ara és el segon classificat després de com van a la cosa en aquesta última jornada. Un caramel per tots, el fet de veure'ns primers classificats, que només ha durat una setmana, un caramel no només per l'afició, també, evidentment, per la pròpia plantilla. Ara el més imprescindible és no despenjar-se d'aquesta part alta, que sembla que en les últimes setmanes s'ha comprimit una mica més. Àngel Martínez també ha parlat d'aquesta pèrdua del lideratge només una setmana després d'aconseguir-lo.
Sabem que és un al·licient, no? A tothom li agrada mirar la classificació, però el Sabadell primer. Com que dic, això és molt llarg, que tenim que agafar aquesta regularitat, aquesta constància de seguir allà dalt, de competir a qualsevol tipus de camp, perquè ens trobarem camps de molt, molt, molt diferents, i bueno, jo crec que l'equip avui ha donat la cara, tot i el resultat. Estem molt satisfets amb el que hem fet, el que hem proposat, i res més. La classificació està molt bé per mirar-la, però no ens tenim concessionar, i anar a treballar, dia a dia, partit a partit, i així es faran les coses, i ja dir que avui acabem emprenyats, però estem amb unes ganes boges ja la setmana que ve jugar a casa amb la nostra gent i gaudir d'una bona tarda.
Un quart de tres segur que serà una bona tarda, diumenge a les 5 contra l'Agrupació Esportiva Prat. Per cert, les dues últimes d'Àngel Martínez, pensant ja precisament en el futur. Diumenge, qui visita la nova Creu Alta és el conjunt Pota Blava, que ve de ser golejat així a l'Aragó i que tanca a hores d'ara la classificació, és el QE. El migcampista Arlequinat, però, creu que té un punt de trampa afrontar aquest partit des d'aquesta perspectiva numèrica del segon classificat, jugant a casa i rebent el fanalet vermell.
Jo crec que això ara mateix són trampes, no? Aquesta categoria sé que pot passar qualsevol cosa, qualsevol rival te la pot liar i qualsevol partit pot ser un món a part, no? Com t'he dit, hem de ser prudents, continuar treballant amb humilitat, com l'hem fet des del principi, i respectant tots els rivals, i sabem que som conscients de que estem en un molt, molt nivell, sobretot a casa, i que si estem al nostre nivell pues, tindrem més opcions, però sempre tenim que respectar i sobretot tindre en compte els rivals, perquè en aquesta categoria qualsevol et pinta la cara.
Per tant, prudència en el discurs del capità del centre d'esports. De fet, com sabeu i com hem dit abans amb el tema dels horaris, el Sabadell afrontarà dos partits consecutius, dos partits seguits a casa per tancar aquest 2019, Prat i Lleida Esportiu. Dos duels catalans que, en cas de confirmar-se la bona tendència a la nova Creu Alta, recordeu, en els dos últims mesos de competició absolutament immaculats, en plena de victòries, si es continua mantenint aquest llistó tan amunt, faria que els arlequinats passessin un Nadal més que feliç, i més si el comparem amb les últimes campanyes. Àngel, però, avisa que de moment només es pot mirar el Prat, només enllà.
Sabem que tenim dos a casa, però primer és el Prat, tenim que pensar en el Prat, si pensem més allà, podem tindre algun susto, i com et dic, ens està anant molt bé treballant dia a dia com ho fem, veus l'equip entrenar i gaudeixes, perquè al final tenim la sort de jugar uns quants a cada setmana, però la gent que no ve participant i la gent que no està ni a la banqueta, jo crec que són els que estan donant el treball, aquesta consistència, i som una pinya, i ja et dic, el treball de cada dia tenim que fer-ho bo, i que el cap de setmana sigui una miqueta el resum, no?, de tot allò. Però sí, tenim un llarg aquí, però primerament la primera parada és a casa contra el Prat.
José Manzanera valorant la renovació del centre d'esports per començar. Després escoltàveu ara el discurs del capità Àngel Martínez, i no acaba aquí la cosa. Tenim molt més centre d'esports avui, això sí, posant-nos més melancòlics, més nostàlgics. Com sabeu, demà, tornada als entrenaments, serà, per cert, a l'anella esportiva de Sant Oleguer, a l'estadi Josep Molins. La resta de la setmana a porta tancada. En aquest ordre, nova Creu Alta, Olímpia, i dissabte de nou a la nova Creu Alta. Serà el mateix escenari del Sabadell Prat de diumenge a les 5, des de dos quarts en directe al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. 3 minuts gairebé i mig per sobre de 3 quarts de 3 d'un quart de 3 de la tarda. No vull menjar-me mitja hora del programa. Aturada per la publicitat, i de seguida tenim aquí la gent de la Comissió Històrica del Centre d'Esport Sabadell, avui recordant les seccions que fan que el club es digui Centre d'Esports. No només era futbol, aneu comptant i aneu recordant quantes n'hi havia.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys? Passengers, welcome to New York. I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis. Take your mark.
T'apassionen els esports de fons? Tretze, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte. Full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
tornada de la publicitat, com dèiem, és el moment de posar-nos un pèl melancòlics o nostàlgics o com a mínim de tirada d'hemeroteca i de recordar el que és el passat, la història del Centre d'Esport Sabadell, una secció que fem amb la Comissió Històrica del Conjunt Arlequinat i amb l'Amador Rincón. Benvingut de nou a casa teva, com estàs?
Què tal? Bona tarda, gràcies.
Avui ja vèiem ahir que anunciàveu a través de Twitter, des del compte del Fes Història, que és com és l'arroba a Twitter, feia una juguesca, no?, amb la gent de quantes seccions recordeu del Centre d'Esports, que a vegades se'ns oblida, sobretot els més joves, que el Sabadell no només ha estat futbol, sinó que ha tingut unes quantes, i la veritat és que anant amb tampa, perquè jo tenia el guió, i mirant les respostes de la gent, és veritat, Amador, que hi ha gent que recorda algunes seccions, però no totes, eh?
Així és, així és. Bueno, hi ha seccions des de fa moltíssims anys, com ara veurem, i clar, també ens hem de posar una miqueta a fer el joc d'aquells que els puristes que diuen realment el que és una secció. Llavors aquí nosaltres entrarem una miqueta a posar sobre la taula el que va ser en el seu dia les seccions i cadascú doncs, que decideixi després el que considera que si és una secció o no.
Clar, perquè estem parlant que seccions no totes estaven vinculades al 100% del Centre d'Esport Sabadell, no depenien
Correcte.
Totes al 100%, oi?
Així és, així és. De fet, bueno, tenim, per dir alguna cosa, dos tipus de seccions, els que coneixem com a estructura avui dia que funcionava així fins a la guerra, per dir alguna cosa, i després sí que hi havia com alguna mena de col·laboració que no era ben bé dependent al 100% del club.
O sigui que tenien una certa autonomia, podríem
Exacte.
Dir, no?, entre ells.
De fet, tenien les seves juntes directives, amb els seus presidents i demés.
Abans d'entrar amb les seccions, anem a l'inici de tot plegat. El club es diu Centre d'Esport Sabadell, per molt que sovint a moltes megafonies de molts estadis es digui club esportiu, club de futbol,
sí.
Es diu de totes les maneres gairebé com menys la que tocaria, però anem al principi. Reglament de 1906, allà ja s'estipula una miqueta tot això.
Exacte, de fet, en aquest reglament el que veiem és que el futbol va començar com una secció, de fet, o sigui, diguem-ne que el club era el centre d'esports, perquè realment era un centre on es practicaven diferents esports, i el mateix reglament ja en parla textualment i en diu que el objeto es el fomento y práctica de toda clase de deportes para divertimento y desarrollo físico de los socios. Sus tres secciones son fútbol, ciclismo y esports varis. Llavors, en aquests esports varis hi havia proves de motorisme, de cross country, que és el que és, ve a ser l'atletisme, i tot això no és que hi hagués una secció, sinó que el fet de tenir el velòdrom doncs, feia que molta gent volgués venir a córrer i el Sabadell, o sigui, el centre d'esports organitzava aquestes proves.
Clar, de fet, això alguna vegada ho havien comentat, recordo l'última secció, que hi havia velòdrom i que a la vella Creu Alta, per entendre'ns, es feien curses de tot tipus.
Sí, 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 així és. I de fet, era quan bueno, va estar construït, va ser considerat el millor velòdrom que hi havia a Catalunya. O sigui, de fet, era un referent en aquest sentit. Llavors, clar, el pas de... El que és important també és el pas després de centre d'esports a tenir el futbol com a secció, a que el futbol passés a ser el tronc, no? I, diguem-ne, la part important. I això, doncs, passa que... sí que és cert que si ens fixem als inicis, el futbol no era una secció que realment hi despertés gaire interès, era més el ciclisme i les motos, Llavors, el que ocorreix aquí és que, mica en mica, el futbol no surt ni tan sols als programes de la Festa Major, de Sabadell, ni res, i cada vegada doncs, s'han de posar els partits després de les curses de ciclisme o d'abans, perquè la gent veiés el futbol, però no acaba d'arrelar. No? Llavors, quan ve una gran crisi, doncs, el centre d'esport s'anava a dissoldre, i aquí devem doncs, a tres persones principalment, que és en Felip David, en Joan Cruz i en Josep Rossell Casablanques, que ells aposten perquè sí que és cert que tota Catalunya cada vegada el futbol va agafant més adeptes, però aquí a la ciutat, com que no s'havia posat amb gaire interès, doncs no passa això. Llavors el 1911 es fa com una mena de refundació on el centre d'esports cedeix pràcticament tot. Sí que és cert que van facilitar-ho tot i fins i tot, bueno, el vestuari, el camp de futbol, només es van fer càrrec del lloguer, que eren 25 pessetes mensuals, I a partir d'aquí, doncs, es refunda. Això va passar el 1910. Durant un any veuen que allò sí que va endavant i llavors el 1911 acaben de fer els nous estatuts, que passa a dir-se Sabadell Futbol Club.
Per tant, aquí aquest canvi del que era una estructura amb diferents branques per igual a una estructura amb el futbol com a eix central.
Exacte.
Comencem amb les seccions. I aquí, com deies tu, diferenciem abans i després de la Guerra Civil.
Mm-hmm.
I comencem, jo crec, que una de les que en l'imaginari ha quedat com una de les més recordades, no? Potser juntament amb la d'en Bol, la del ciclisme, perquè, com dèiem, des de principis de segle, si deies que el futbol, a diferència del que succeiria un parell de dècades més tard, que sí que ja va arrelar de totes, aquí no hi havia molta tirada, en el cas del ciclisme sí que hi havia tradició, no?
Sí, sí que hi havia tradició. El que passa és que dintre del ciclisme hi han com dos conceptes, no? El club fa com moltes sortides lúdiques i d'esbarjo a les ciutats més properes de Sabadell i de més, i després també això tot conjugat amb competicions que es feien. Però la durada d'aquesta secció, que comença el 1918, realment és molt curta, perquè són només 2 anys que està en marxa, fins que, bueno, en 1919 desapareix, eh? I ja no torna fins després de la guerra, que llavors és, bueno, ja és d'una manera més professionalitzada i de més. I el mateix passa, d'abans de la guerra, el mateix passa amb les altres seccions. Una d'elles és l'atletisme, que també es va inaugurar el 1921, la secció, però finalment el 22 s'acaba, o sigui, només són 2 anys que dura la secció, o sigui, són 2 seccions que han sigut del club però supercurtes. I després la tercera en discòrdia seria el hockey, vale? Que avui el coneixem com a hockey herba, per dir alguna cosa, però que abans, clar, no era d'herba el camp, que això va ser el 1924.
O sigui, per entendre's, l'hockey però sense patins.
Exacte, seria l'hockey sense patins, que és el 1924, i aquí és curiós perquè surt publicitat als mitjans i de més que s'inaugura al febrer, però el primer partit i únic que coneixem és davant del Terrassa, no? A part vam començar una miqueta a lo grande, no? Allò de
derbi, per començar.
I a més amb el hockey, que és el seu terreny.
Sí, correcte. Que sí. Si hi ha un esport a Terrassa que sigui rei, és l'hockey herba, sí.
Llavors aquell partit es va perdre 1-0 i es coneix, doncs, que hi havia un altre partit cap a l'octubre, però finalment no es va dur a terme i ja no n'hi ha més notícies sobre el hockey. Però, en definitiva, hi va haver-hi un partit.
Que això és molt curiós, perquè avui dia que està tan de moda el fet de fer esport per esbarjo, per oci, per salut, etc. En el reglament de 1906 ja deies que el foment i la pràctica de tota mena d'esports per divertiment i per desenvolupament físic dels socis és la raó de ser de l'entitat. En el tema del ciclisme comentes ara que també hi havia una part competitiva i una altra que era simplement fer excursions en bici a localitats properes. Sí. O sigui que no només era entendre l'esport com un tema competitiu 100%,
correcte,
sinó que aquí tenia la part d'aquesta molt social.
Sí, és així. De fet, durant els primers anys és arrel poder, doncs, comença a arribar la professionalització també al futbol, no? Que això és als 20 i algo, doncs, ja als 20 i llargs, doncs a partir d'aquí sí que es professionalitza tot i el tema tan lúdic, doncs, passa a segon pla, no?
Parlem del bàsquet. Aquí ja hem de fer un salt, no? Hem d'anar ja a finals dels 20.
Exacte. Aquí anem també a finals del 27, de fet. Això va ser el 27 i bueno, va haver-hi un primer partit davant l'Europa, que l'Europa, de fet, fa 2 o 3 dies publicava un tuit, la seva secció d'història, de que el 1922 van fer el primer partit de bàsquet a l'estat espanyol,
sí,
davant el Laietà. O sigui, parlem, doncs, 5 anys després, el Sabadell va jugar amb l'Europa i, bueno, es va perdre aquell partit 10-4.
10-4, eh?
10-4.
És ben curiós, el marcador ara.
Sí.
Sí, pensant al bàsquet i marcador de 10-4, Déu-n'hi-do. Quins eren els joves en aquell moment, eren, no? Que tiraven endavant la secció, que van tenir la idea.
Sí. A més, jugaven amb una samarreta que havia portat anys enrere al club de futbol, que era una samarreta blanca amb una franja blava del coll, per tot el pit. I bueno, van jugar els germans Mir, Abril, Girbau, García, Roura i Busquets. Aquesta va ser la primera alineació, perquè a més es va començar jugant a 7, o sigui, no era 5 jugadors sinó 7 jugadors.
O sigui, res a veure amb el que és avui dia. Això en el cas de l'handbol, que després anirem, també ha tingut diferents vessants i diferents modalitats.
Sí, de fet és més, a la secció de bàsquet també va durar 2 anys escassos, però i a més la curiositat és que els tirs lliures es deien penaltis, o sigui, un llançava un penalti,
no? O sigui, un tir lliure era un penalti.
La influència del futbol en aquest sentit era...
Sí, era pràcticament allò que a vegades es diu als nens, no? Que és com el futbol però amb la mà i coses d'aquestes,
sí,
doncs
sí,
tal qual era, tal qual. De fet, Abril, Mir i Busquets, que comentaves que estaven en aquella alineació a 7, van ser els que van proposar el president, a Josep Germà, crear aquella secció de bàsquet. Va durar 2 anys i al Campionat de Catalunya els resultats no és que fossin massa bons, no?
Exacte, sí, de fet són molt dolents, de fet, i per això poder no desperta l'interès, no acaba despertant l'interès, i llavors aquests jugadors després van fundar un altre equip de la ciutat, que es va dir el Juventus, i van arribar a ser campions de la màxima categoria catalana.
Doncs això fins abans de la Guerra Civil, recordem, del 36 al 39, queda paralitzat tot, sí. Esport i no esport a la ciutat i a tot arreu, a tot l'estat. Fins ara hem parlat de secció de ciclisme, secció d'atletisme, d'hoquei herba i de bàsquet, a més de la de futbol. Anem a parlar del que va succeir després de la guerra. I si et sembla, comencem un altre cop recuperant el fil del que dèiem abans del ciclisme, perquè hi havia aquesta aturada de pel mig i, si de cas, anem a escoltar un fragment d'un documental sobre una figura que segurament sigui el millor ciclista català de tots els temps i que també va defensar el mallot del Centre d'Esport Sabadell, com és la de Miquel Poblet. En aquest cas, escoltem l'Àngel París parlant d'una curiositat que tenia a veure amb les bicicletes de Miquel Poblet i amb la ciutat de Sabadell.
El Poblet també, antes d'anar a córrer a Itàlia, amb aquestes cases que el van portar amb tota pompa, doncs ell aquí es feia les bicicletes d'ell. El quadro se'l feia a Sabadell, al Casanovas. I feia el quadro i ell se'l muntava aquí amb el material que ell tenia. Però fins que no van a Itàlia no va vindre amb bicicletes d'una certa categoria de materials, diguéssim.
Miquel Poblet, hem vist una fotografia que després publicarem a les xarxes socials amb la samarreta del Sabadell. Evidentment no va ser l'únic. El 1948 és quan es reprèn l'activitat ciclística del Sabadell, oi?
Així és, el 1948, i diguem-ne que va durar fins al 1956 aproximadament. De fet, el 1948, l'any següent, el 49, l'equip que té el Sabadell de ciclistes és realment important. O sigui, tenim els germans Bové, que molt reconeguts en aquell temps. De fet, un d'ell havia sigut guanyador d'una etapa del Tour de França.
El Miguel, no?
Sí, exacte. I després tenim el Juan Crespo, que va ser guanyador de la Copa Masferrer, que era la que va precedir a la Volta a Catalunya, i Pere Sanalentà, que eren dos germans també de la ciutat, d'aquí de Sabadell, que un lamentablement es va matar en un accident de cotxe. I llavors Miquel Poblet, o sigui, que déu-n'hi-do.
La inauguració va ser el Cafè Uterpe, que també ens sona molt d'aquí del centre de Sabadell, el 21 de setembre del 48, i la secció va durar aproximadament uns 8 anys.
8 anys, exacte, així va ser, des del 48 fins al 56.
Per tant, el ciclisme... Clar, jo crec que és una de les característiques de les seccions del Sabadell, que no han durat tampoc massa, no? No hi ha hagut una secció que hagi durat... O com a mínim, la nota predominant no és que les seccions duressin 30 anys, per exemple.
No, això ens podem trobar poder més amb altres seccions, poder amb el handball o amb el hockey patins, que han sigut poder les que han durat més, però, tot i així han tingut també etapes en les que, no han acabat de funcionar del tot.
Recuperem la del bàsquet també, que l'havien deixat des del 27-28, aquells dos anys amb els germans Mir, amb els Busquets, Abril i companyia. Recupera només finalitzar la Guerra Civil, aquesta secció.
El mateix any 1940 ja es comença un altre cop a competir com a secció de bàsquet.
I aquesta sí que va tenir més continuïtat. De fet, crec que era l'Agustí Forallat que deia a través de les xarxes socials que encara avui dia hi han dos clubs a la ciutat, el Creu Alta Sabadell Bàsquet i el Creu Alta Sabadell Handbol, que tenen una herència del que havien estat les seccions. De fet, vesteixen d'arlequinats, tenen els escuts gairebé calcats al del centre d'esports, sí. En quant a la forma, etc. Per tant, el bàsquet sí que ha tingut més continuïtat des d'aquest 40, i la veritat és que veus les fites i déu-n'hi-do, no?, amb el bàsquet.
Sí. Sí, exacte. I a més, això també ha passat amb una altra secció. Amb el tema del handball mateix també tenim encara equips de les ciutats, doncs, que d'alguna manera van agafar el relleu d'aquella secció i que han sabut fer les coses bé i realment continuen i porten colors encara arlequinats i de més. O sigui, el que sí que cal recalcar una miqueta amb el tema del bàsquet és que va arribar, o sigui, als anys 40 va tornar a assolir, o sigui, la màxima categoria de Catalunya, o sigui, vull dir que al final
s'està a primer nivell.
estava a primer nivell de Catalunya. Sí que és cert que perdia la categoria, la tornava a recuperar i va estar així doncs 8 o 10 anys, no? I el 49 va ser el darrer cop que va pujar a la màxima categoria, inclús bueno, va haver-hi un partit en el qual es va enfrontar doncs, amb la selecció espanyola, no? Una miqueta per commemorar aquell ascens, i també el resultat, bueno, tampoc té res a veure amb el que fan
avui dia. No va ser el 10-4, no, però tampoc és...
Anàvem millorant una miqueta, sí, més el tir.
29-39 van quedar, no? Aquell
29-39 favorable a la selecció espanyola, sí, sí.
Això va durar fins al 52 i a partir d'aquí van començar a sorgir problemes econòmics, primer van anar donant-se lloc a diferents nomenclatures diferents, no?
Correcte, sí, va haver-hi una fusió amb, bueno, amb el Manufactura Escarol, i tot això ve donat sempre per temes econòmics realment, no? El club va passar a denominar-se Carroll Sabadell i més tard va ser l'Orillo Verde.
Mític, eh? Orillo, sí. Verde, que també va donar anys de glòria aquí a la ciutat. Va tenir secció femenina del 40 al 44 amb l'entrenador Ramon Massó, i hi ha un parell de curiositats en aquest sentit per rematar el tema del bàsquet. La primera, dos alcaldes jugant a bàsquet al Sabadell.
Sí, senyor. O sigui, això és una dada que no coneixíem realment, i tenim a Josep Borrull i a Ricard Rollo, que després van ser doncs alcaldes de Sabadell, no? I havien jugat. De fet, també m'han dit que el mític Ferrés també havia jugat a bàsquet, però ho va fer a l'Escola Pia, no al Sabadell.
I l'altra curiositat, un jugador que va estar en dues seccions diferents.
Joan Canadell, sí. Joan Canadell va formar part de la secció de handball i de la secció de bàsquet.
Doncs mira, si et sembla, aprofitem Joan Canyadell per anar d'una a l'altra. Parlem de l'handbol, aquesta sí que ja amb molta més, no sé si dissolirà, però sí com a mínim continuïtat.
Sí, 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 així és, així és. A més, bueno, dintre del món del handball, no, quan comences una miqueta a veure la història, també és molt curiosa, no? A més de que ha sigut de molts anys, és molt, hi ha moltes curiositats, no? Com que a mi una de les coses que més em va sobtar és que, clar, nosaltres coneixem handball avui dia com es juga, però abans es feia amb un camp de futbol i 11 contra 11.
Sí, sí.
O sigui, si avui dia amb el handball actual les transicions, no? Gairebé doncs,
defensa, atac és constant, molt ràpid.
Exacte,
aquí,
sí. Imagineu doncs haver de creuar un camp de 100 metres per bueno, o sigui, realment és supercuriós.
No, d'aquí s'expliquen els marcadors també, sí, que hi havia més curs.
Exacte, exacte, sí, de fet bueno, l'any 47 és quan es va començar a jugar amb 11 contra 11, i 5 anys després imagino que es va anar a donar una mica, i llavors sí que es va jugar en pista, i eren 7 jugadors contra 7, no? Tot i així, van conviure les dues categories, el handball 7 i handball 11, i de fet el Sabadell, amb totes dues categories, doncs va fer un molt bon paper, no? O sigui, ens trobem que el 55, o sigui, quan ja portàvem 8 anys de la secció, es va proclamar campió de Catalunya i el març campió d'Espanya, després de guanyar el Granollers, un partit de desempat que havia acabat 8-8, i el desempat va guanyar 11-9.
Déu-n'hi-do, sí, campió d'Espanya l'any 55 al Sabadell. El 58, de fet, és quan sorgiria la Lliga de Divisió d'Honor. Per tant, no podem dir que va ser campió de la Lliga com a tal, encara que a diferents llocs sí que apareix, però sí que va militar també a l'elit.
I tant que sí, i fent un bon paper. De fet, l'any 58, que és quan neix la Divisió d'Honor que avui dia perdura i coneixem, ens trobem doncs que el primer campió va ser el Granollers, el segon l'Atlètic de Madrid, i el tercer ja va ser el Sabadell. O sigui, realment, bueno, de fet ha sigut la millor classificació històrica que hem tingut.
I això que era una època de molta història d'handbol aquí a Sabadell, amb la Raona i l'Oar Gràcia, que van jugar també una final de Copa, que havien estat a primer nivell. Per tant, una època de molta tradició handbolística aquí a Sabadell. Simplement per rematar el tema de la secció d'handbol, repassant també algunes de les fites que ha aconseguit més enllà d'aquestes primeres del centre d'esports.
Després també ens trobem que l'any següent, el 59, després de que havia debutat a la Divisió d'Honor, el darrer partit de handball 11 que es juga, el juga el Sabadell, que és la final del Campionat d'Espanya. També arriba a jugar contra el Granollers, i en aquest cas sí que perd de 17-8.
I després, pel que fa a una dècada més tard, al 68, ja oblidant aquesta banda de l'11, uh-huh, torna un altre cop a l'elit.
Torna un altre cop a aparèixer per l'elit i fa una promoció a Gijón davant el Volcano de Vigo i guanya 22-13, no? La curiositat aquí és que l'entrenador era en Jordi Martí i que ell havia estat campió d'Espanya absolut com a jugador amb el Sabadell l'any 55.
Sí, que ja sabia el que eren les mels de l'èxit, les havia tastat també amb la samarreta arlequinada. Va estar a la màxima categoria fins al 74, després per problemes econòmics un altre cop va caure fins a la segona provincial. Correcte. I d'aquí que es van acabar fusionant amb d'altres clubs donant origen, com dèiem, al Creu Alta Sabadell Handbol. També van tenir, per cert, secció femenina amb èxit.
Sí, 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 la veritat és que també va ser, bueno, en aquest cas la secció femenina va durar 10 anys, va ser des del 62 fins al 72 i es van proclamar campiones de Catalunya al 63 i subcampiones al 65. O sigui, vull dir, realment, bueno, era un equip molt competitiu.
I de fet van acabar renunciant a la divisió d'honor per motius econòmics, el que va portar a la desaparició d'aquest equip femení, però déu-n'hi-do també amb la història. Rematem-ho tot plegat amb els patins posats, amb hoquei i amb patinatge. L'hoquei també ha tingut una tradició, una trajectòria llarga al centre d'esports des del 42.
Des del 42 i ens trobem que la secció, doncs, fins al 76 d'alguna manera està activa, no? O sigui, realment aquí sí que són molts els anys en què el Sabadell, doncs, està competint i, bueno, ens trobem que la fundació és del 42 però comença a competir l'any 43 a la segona categoria i aquest mateix any que juga a la segona categoria ja assoleix l'ascens, no? Juga de fet amb el hoquei patins de Pàtria de Barcelona i guanya després de 3 pròrrogues 8-7.
Déu-n'hi-do, sí, va estar igual a 3 pròrrogues. Després el 45 va guanyar el prestigiós torneig Germans Pironti 3-2 contra el Cerdanyola, per tant va ser duel comarcal. El 45-46 l'equip es va classificar per la final de la Copa President, que era la segona en importància en Catalunya després del campionat de Catalunya. Uh-huh. El va perdre 4-1 contra el Reus. Sí, Déu-n'hi-do, no? Reus, paraules majors en el món de l'hoquei patins. I fins i tot va tenir filial.
Exacte. A més, és molt curiós perquè es va fundar el filial que es va anomenar Sabadell Deportivo i tots van competir a segona categoria. O sigui, quan el Sabadell perd la categoria, es funda el filial i tots dos competeixen, avui això és impensable, no? I tots dos competeixen a la mateixa categoria. A més, hi ha un cas molt curiós aquí perquè l'equip jugava a la pista Jardín Campos, que era...
On para això? On pararia avui això?
Això, penso que és a la mateixa Rambla. A la mateixa Rambla hi havia l'antic cinema Campos. Uh-huh. I es veu que el propietari va fer unes reformes per poder fer cinema d'estiu i allò, doncs, va fer que les dimensions del camp no fossin les adients per poder jugar els partits, amb la qual cosa la federació no el deixava competir i van arribar amb un acord que li, d'alguna manera, reservaven la plaça per poder competir la temporada següent, però que aquella temporada no competirien. Amb la qual cosa es troben que la temporada següent la federació ens diu i diu que no, que ha de tornar a començar des de zero. O sigui, ens trobem el primer equip jugant a la categoria més baixa i el segon equip que estava a la segona categoria.
És impensable això, sí. Avui dia seria surrealista això.
Total, de fet la decisió del Sabadell va ser la de, bueno, doncs, de dissoldre el primer equip per dir alguna cosa i continuar amb el segon equip que passaria a ser el primer, clar.
Aquí la família Casablanca es va ser clau, no?, en aquesta secció.
Bueno, jo crec que va ser i és encara, no?, perquè de fet no es pot entendre el hoquei patins sense la família Casablanques, no? O sigui, en Jaume Casablanques havia estat directiu, delegat, entrenador, o sigui, realment avui dia inclús en parlaven, perquè tota aquesta informació de les seccions, tot això ho recollim, sobretot el que fa una tasca molt important és amb Miquel Cirera, Miquel Àngel Cirera, i ells en deia, no?, que fins i tot ara avui dia els nets de Casablanques estan un altre cop amb el hoquei patins de posar un altre cop en marxa i, bueno, de fet funcionant i, bueno, és una família íntegrament dedicada, doncs, al tema del hoquei.
Clar, va anar menys l'equip, recordem el 72-73 va aconseguir fins i tot l'ascens a la primera divisió nacional, que seria la segona categoria. Mm-hmm. També després l'ascens a la divisió d'honor a l'elit, guanyant 3-6 en aquest cas a un conjunt madrileny, el FEMSA, però després del 74 al 76 ja va començar aquest decliu de la secció amb dos descensos consecutius. Rematem-ho tot, Amador, amb patinatge artístic, això, aquest com a sorpresa, aquesta no me l'esperava.
Aquesta és la sorpresa a tots, o sigui, és una secció que tenim molt poca informació realment, però sabem que com a mínim des del 71 fins al 78 sí que va existir una secció de patinatge artístic.
Sí, 7 anys.
7 anys, sí, sí, sí.
I quines dades tenim de la secció?
I, bueno, que la seu estava situada al carrer Les Valls, vale? I, bueno, tenim inclús doncs, les primeres patinadores. Tenim aquí que van ser Maria Teresa Manporta, Carmen Salvans, Montserrat Castells, Isabel Avellan, i que totes aquestes van participar al Campionat de Catalunya el 1971.
El president de la secció era José Gorgori Pardallans, cognoms il·lustres del periodisme sabadellenc, i el que coneixem és que com a mínim fins al 78 va existir, no?
Exacte, així és, fins al 78.
Doncs no tenim més dada, no sabem quan va acabar, o clar, això...
No ho hem trobat, és que a vegades sí que és cert que es publicitava molt als inicis, les fundacions i demés, però quan la cosa anava menys ja quedava diluïda i no sempre tenim aquesta informació.
Per tant, per rematar-ho, si la pregunta era quantes seccions ha tingut el Sabadell més enllà del futbol, un total de 7. Les hem dit, diferenciades entre abans i després de la guerra: ciclisme, atletisme, hoquei herba, bàsquet, hoquei patins, handbol i patinatge artístic. Per això, el Sabadell és el centre d'esports, encara que avui dia, amb aquest matís dels Creu Alta, Sabadell, handbol i bàsquet, però com a tal només hi ha equip de futbol. Interessantíssim, un cop més, la feina que feu i el que ens has portat avui a Amador Rincón, membre de la Comissió Històrica del Centre d'Esports. És un plaer, la veritat, i podem estar-nos aquí gairebé dos programes xerrant sobre això.
Doncs moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat, no?, de posar els micròfons per poder explicar tot això.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esports Sabadell.
Al gener arriba una llum nova a Sabadell. A Centre de Dia la Llum fomentem l'autonomia personal i la socialització de la nostra gent gran, procurant estimular l'estat cognitiu, físic i emocional, oferint també suport als familiars. Tallers de memòria i animació, fisioteràpia, ioga, musicoteràpia, pintura i totes aquelles teràpies que ajudi els nostres majors a tenir una vida més plena i saludable. Centre de Dia la Llum, un espai on la gent gran es sentiran recolzats per professionals amb una clara vocació personal, el benestar de les persones grans. Estem al carrer Clemència Isaura, 43, a Sabadell. Informa-te'n a www.centrededialallum.com o al 93 031 21 46. Centre de Dia la Llum. La nostra filosofia és cuidar els vostres pares i avis, ja que també són els nostres. Reunions entranyables, menjars familiars, el Nadal sempre proper i sempre alegre i divertit. Mercat de la Creu Alta. El divendres 13 a les 6 de la tarda, sorteig de 25 vals de 40 euros cadascun. Participa comprant a les parades del mercat. Gaudeix dels teus. Gaudeix el teu mercat. Mercat de la Creu Alta. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts i les 3 de la tarda. De futbol sala no va tenir secció. El Centre d'Esport Sabadell ni n'ha tingut mai. Obrim bloc sobre aquest esport, començant per la segona B amb la Pia vivint el millor moment de la temporada. En 3 setmanes els escolapis han passat d'enfonsar-se a la zona de descens, en caure a casa contra el Cué, a tenir ara a tocar amb la punta dels dits als play-off descens després de guanyar a la pista del líder. Sergi Parc, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Repassa'm una miqueta la trajectòria d'un equip i de l'altre, del Natació Sabadell, i comencem per la Pia. I per una victòria de prestigi, 1-2 a Mataró.
1-2 a Mataró, és a dir, la pista del líder, que a més és la tercera victòria consecutiva i per tercera ocasió seguida es va posar de nou des de la defensa. Primer va ser un 0-3 a Martorell, la setmana passada en el derbi contra el club els de Pedro Donoso es van imposar 2-1 i ara de nou 1-2. Per tant, són dos gols en contra en tres partits, com no podia ser d'una altra manera. Jordi Sardà, que va ser a més l'encarregat de rubricar el triomf a Mataró, per ell el treball al darrere explica en gran part la recuperació de l'equip.
Crec que en defensa els últims partits estan demostrant doncs, que serem molt durs a nivell defensiu i que no encaixarem gaire els gols. Crec que en els tres últims partits no han encaixat tan sols dos gols. I en atac, doncs, mica en mica, que vagin entrant les ocasions que tenim. i confiant en nosaltres, que crec que aquest equip pues, anirà cap amunt.
Com deies abans, Adri, la Pia a la jornada 10 va perdre a casa contra el Coel Indústries B i es va assolir la màxima diferència de punts entre el club i la Pia de 6 punts, com diem, i ara de nou els dos equips empatats a 21 punts, 5è el club i 6è la Pia per Averaix, els nedadors just per davant.
Clar, si la Pia ha igualat la classificació al club és perquè els nedadors han tornat a ensopegar, en aquest cas a Calbalsac, contra un altre d'aquests equips que estan presentant la candidatura a llocs de privilegi.
Els de Borja Burgos no van poder sobreposar-se, podríem dir, a les seqüeles deixades pel derbi de la setmana passada i van córrer a casa 2-3 davant del Serranyola. Dani Castro, el jugador del club i que va tenir l'última ocasió del partit estavellant la pilota al travesser, admet que l'estat d'animant al vestidor ha quedat una mica tocat.
Era un partit clau per seguir a dalt, per tornar a marcar una miqueta la distància amb els de mitja taula, i bueno, estem en una dinàmica ara negativa amb aquestes dues derrotes seguides i toca canviar el xip, treballar, seguir treballant i de cara a la setmana vinent tornar a canviar la dinàmica i tornar amb els 3 punts cap aquí, cap a Sabadell.
Amb aquesta derrota, Adri, com diem, el club surt de la zona de playoff, es queda 5è amb 21 punts, és a dir, l'última plaça de Copa del Rei, 6è a la Pia, també amb 21 punts, per tant, igualtat màxima entre els conjunts sabadellencs de la categoria.
Continuem parlant de futbol sala, Sergi Parc, no marxis molt lluny, que anem a comentar el derbi, el partidàs que tindrem a la tercera divisió. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Bon estat a canviar-me el nom al Sergi. A la tercera divisió de futbol sala, com dèiem, aquesta setmana hi haurà derbi sabadellenc just després de l'aturada. El grup Serraona Estudi Barcelona rebrà dissabte a 8:45 a Calbalsac l'Amics del Pou Nou Escorial, els dos aspirant a cotes molt altes. Comencem pel líder en solitari actualment de la categoria, 22 punts pel Nou Escorial, Òscar Aguilar, segon entrenador d'un Paco Arjona que l'hem tingut de baixa les últimes setmanes. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Entrava dins dels plans o no arribar a aquest derbi com a primers? O ni tan sols en els pronòstics més optimistes?
No teníem, com ja he explicat alguna vegada, cap objectiu. Només de, clar, estem nous a la categoria, anar veient què passava partit a partit i les coses s'estan donant, la gent està responent molt bé i mira, de moment ens trobem aquí, aviam què tal.
Per part del grup Serraona Estudi Barcelona també tenim el capità en línia, el Jaume Figueres. Benvingut a l'Hotel Suís, com estàs?
Bona tarda, molt bé, aquí, a veure què tal.
Jugueu a casa, típica pregunta. Això us fa una mica més favorits que el rival o sent ells els primers li cediu aquesta etiqueta?
Home, penso que sent un derbi no se sap, però nosaltres a casa volem guanyar-los. Els tenim a 5 punts i els hem de guanyar per retallar distàncies i el nostre objectiu és estar a la classificació i si no guanyem a casa serà complicat, per tant, esperem la victòria.
Els dos veniu de guanyar, 0-1 l'equip arraonista a Mataró, 1-2 el Nou Escorial a la pista del Montsant. Òscar, emprenya que el derbi vingui després d'una aturada amb el bon moment que portàveu?
No, perquè així també tenim gent tocada i es poden recuperar millor i podem treballar-ho.
Jaume, en el cas del grup Serraona, també va venir el descans després d'una victòria. Això trenca una mica el ritme o també teniu alguna que altra baixa per recuperar, com deia ara l'Òscar?
No, nosaltres no teníem cap baix així a destacar i, bueno, ja que havíem guanyat a Mataró un partit bastant complicat, ens hagués anat millor no descansar, però, bueno, és el que toca i dissabte a competir al màxim contra l'Escorial.
Repasso la classificació. Com comentàveu, està igualadíssima. L'Amics del Pou Nou Escorial és primer amb 22 punts, amb 21 un per sota el Becarisses, amb 19 Alcaldes, l'Arenys de Munt i la Unió Penya Johan, i amb 18 Jesús Maria i el grup de Raona, que clar, és setè, però a tocar pràcticament dels primers. Per tant, Jaume, setens, però això està tot en un mocador.
Sí, no vol dir res, eh? El moment de la temporada en què estem hi ha molts equips amb 5 punts. Guanyes 2 o 3 partits seguits i et col·loques amunt, guanyes 2 o 3 i et col·loques a baix, així que cap problema, toca seguir.
Òscar, tècnic del Nou Escorial, líder, però aquí qui es despista el passen 4 o 5 d'una tirada, eh?
Sí, de fet, si mires els números, tots els equips que estem s'assemblen molt als números. De vegades és un empat, és un 3 gols a favor, un en contra, i aquí es va barallant tot molt semblant.
Acabo preguntant sobre el partit en si. Mateixa pregunta per tots dos. Jaume, començo per tu. Com creus que serà el partit i què destaques més del Nou Escorial?
Jo crec que serà un partit de pocs gols. Ells són un equip que reben pocs gols i nosaltres acostumem també a rebre pocs gols. Són un equip veterà que tenen uns quants jugadors amb molta experiència i molta qualitat i bueno, intenten portar el partit a la seva i serà complicat. Esperem competir al màxim i guanyar-los.
I la mateixa però a la inversa, Òscar, guió del partit que preveieu al Nou Escorial i punts forts d'aquest grup de Raona?
Sí, jo també penso que serà un partit molt igualat, de fet el que acabava de comentar, que els números estan molt semblants i també encaixen molt pocs gols, i és cert, nosaltres tenim gent molt experimentada, però sí que és cert que també tenim jovent que està pujant molt fort i bueno, serà un partit molt intens i molt igualat, i que els recerts pues, són els que faran que recanti cap una banda o una altra.
Doncs dissabte, 2 de 9, aquest partit és a Cal Balsac, aquest derbi grups de Raona Estudi Barcelona contra l'Amics del Pou Nou Escorial. Segur que manteneu tots dos, no ens podem mullar gaire, per tant, sort a tots dos, en Sergi, la resta de temporada, sí, a guanyar el màxim de partits i a veure-us a la part alta de la classificació. Jaume Figueres, capità del grups de Raona, Òscar Aguilar, entrenador del Nou Escorial, una abraçada enorme, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
El programa d'avui el tanquem amb bàsquet, amb el Global Bàsquet, que torna dissabte també a la competició després d'aquesta aturada que també va afectar el futbol sala, com comentàvem ara. Després d'una setmana de descans, reprèn la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes i ho fa amb l'Adapta Zaragoza visitant el Pavelló del Nord. L'equip d'Òscar Trigo és cinquè, però això sí, empatat a 3 victòries amb l'UCAM Múrcia, que és qui tanca la promoció d'ascens. Per aquest motiu, Òscar Pérez, jugador del Global, comenta la il·lusió que hi ha al vestidor sabadellenc a les portes de creuar l'equador de la Lliga.
L'objectiu de la Lliga és sempre intentar la permanència i a partir d'aquí lluitar per tot. O sigui, no baixem els braços, però sabent on podem arribar. Però per què no? Arribar a jugar una Final Four seria bonic per nosaltres, creixeríem com a equip, creixeríem com a entitat, o sigui, seria bonic. Però bueno, ara mateix estem peu a terra i pensant en això. O sigui, partit a partit, ara vindrà Saragossa, després juguem contra Getafe, que també serà un partit important.
Aquesta setmana el rival, com dèiem, és el Adapta Zaragoza, que és penúltima amb només una victòria en 6 jornades. Tot i això, Òscar Pérez no es refia gens de l'equip aragonès i pronostica un partit igualat i competit.
Al Saragossa n'hi ha uns jugadors que ja l'any passat estaven a nosaltres, o sigui, ja els coneixem bastant bé. S'han reforçat en algun jugador, com Huertas, que jugaven al Burgos l'any passat. Tenen jugadors de divisió d'honor, com el Maldonado. O sigui, és un equipet bastant treballat. Tenen el ex-seleccionador Artacho com a entrenador. O sigui, estem parlant de que, bueno, serà un partit igualat com aquesta lliga. Pràcticament tots els partits, tant la part de dalt com la part de baix, al final acaben sempre sent igualats.
Horari habitual, a 6:45, arrencarà dissabte aquest Global Zaragoza al Pavelló del Nord, al barri de Can Uriac. I si sintonitzeu la ràdio demà a les 2 al 94.6 de l'FM, trobareu a l'Hotel Suís jugadors que hagin estat al Prat i al Sabadell. També el nou entrenador del Sabadell B, Bernat Mosquera. Descobrirem les estrelles Zohor, un combinat de futbolistes marroquís que juguen al Vallès a la secció del futbol femení de l'Edurne Concejo. I a més, tindrem també voleibol, segona catalana de futbol territorial, i ja que la cosa anirà de futbol femení, també un cop d'ull a la preferent amb el Sabadell femení.
Hotel Suís.
Recollim els estris i marxem a dinar, que ja toca des del control de so. Rebeu una salutació ben cordial del Roger Benet a les vies de so, del Kevin López, el nostre estudiant en pràctiques, i del Sergi Parc a la redacció d'esports de Ràdio Sabadell, que no pas al control de so. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, nom del departament. Demà, com diem, més a partir de les 2 amb tot l'esport de la ciutat aquí a l'Hotel Suís, i si no, @RadioSabadell a través de Twitter o radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.